COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. De seguida saludarem a Esports Cope el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras. Fins divendres passat, vicepresident de la Federació Espanyola de Futbol, va estar ahir a la reunió, per tant, que van mantenir a Madrid les territorials, que van acabar demanant també la dimissió de Rubiales. Li hem de preguntar, entre d'altres coses, per què ha passat d'aplaudir a Rubiales divendres a demanar la dimissió ahir, en què ha de consistir aquesta reestructuració de la federació que reclamen i en què pot afectar tot això a la Federació Catalana de Futbol, que es reuneix en junta executiva aquesta tarda. Realment fa falta un canvi profund en totes aquestes encarcarades estructures federatives, però en totes, són estructures que són poc permeables als canvis i a les renovacions, molt controlades o totalment controlades pels que ostenten el poder en base a un sistema que es basa en el jo et cuido i tu em votes. Això fa que quan arriben unes eleccions sigui pràcticament impossible que hi hagi canvis perquè tot està molt controlat. Són estructures en les que es mouen diners i poder i per això la gent s'aferra molt a la cadira i això no és sa. Aquestes estructures haurien de ser tot el contrari, dinàmiques, transparents, modernes i, com us dic, són el contrari. No sé si el cas Rubiales servirà per canviar alguna cosa, no sóc gaire optimista, la veritat, potser canviï alguna cosa a la cúpula, però en el sistema ho dubto molt. De seguida, Joan Soteras, Esports Cope, i actualitzarem també les últimes notícies, les últimes informacions i reaccions al voltant del tema que fins i tot la ONU ha arribat a valorar la situació. Al Barça estem pendents dels moviments del mercat, que entrem en l'última setmana. Cancelo continua esperant a Portugal a l'hoquei del Barça per viatjar, que es produirà quan el Barça ingressi els diners de la palanca alemanya. L'Englet cada vegada està més a prop de sortir, veurem a on. Es reobre també la possibilitat de sortida per Abde i Fermín López, això és oficial, signa la seva renovació fins al 2027, clàusula de 400 milions. A l'Espanyol, Montes no està convocat per Mèxic, en canvi Bradwaite sí que anirà amb la selecció de Dinamarca, i al Girona, bones notícies. I Ángel Herrera no té cap lesió important, podria fins i tot estar per jugar diumenge contra la Unió Deportiva Les Palmes. Al Mundial de Bàsquet, Espanya supera Brasil per 78-96 i prepara ja el partit de demà contra Iran. Espanya ja classificada per la propera fase. A la Vuelta avui tenim quarta etapa, Andorra-Tarragona. Ebenepul lidera la general amb Enric Mas a 5 segons. A l'Open USA de tenis aquesta propera matinada debuta Alcaraz contra l'alemany Kopfer. Djokovic ha superat sense problemes en primera ronda el francès Müller. I també tenim avui final de la Supercopa Catalunya d'handbol. Aquesta nit a partir de les 9, Barça-Granollers a Martorell. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb Emilio Pérez de Rozas i l'abogado Jacinto Vicente i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem si voleu Joao Félix. Heu votat que sí, lleugera majoria, el 54%, que no, el 46%. En clau espanyol, voleu que es quedi Bradwaite. Heu votat que sí, la gran majoria, el 70%, que no, el 30%. I en clau Girona, la pregunta és si Savinho farà oblidar Riquelme. Està empatada aquesta enquesta al 50%. 50% que sí, 50% que no. Marc Peires està al control de so, Raül Chau a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tan solo ahorrar no es ahorrar, si buscas algo de lo bueno, una fibra y que me lleve hasta ti, estemos conectados. Tan solo hablando es.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por 43.95, precio definitivo. Llama al 1510.
Esports.
Cope Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Vinga, comencem l'Esports Cope d'avui dimarts, que tenim protagonista, com us deia, és un home que ha viscut en primera fila als esdeveniments del cas Rubiales, persona propera a ell els últims anys, és el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, que ahir va estar a Madrid a la reunió de les territorials que van acabar demanant via comunicat la dimissió de Rubiales també. Senyor Soteras, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bona tarda.
Bona tarda. Vaya dies, vaig al gra, president. Expliqui'm, sisplau, què ha passat, què ha canviat, perquè vostès ahir van demanar finalment la dimissió de Rubiales després de la reunió de les territorials. Què ha canviat en els últims dies, dels aplaudiments de divendres, d'allò que va dir vostè divendres després de l'assemblea, de les explicacions creïbles, per ara demanar la dimissió, president?
Bueno, pues, primer, que divendres surt de l'assemblea, doncs, que va ser tumultuosa, que va ser molt desafortunada, molt desagradable, i surt d'aquesta assemblea, passen dos dies, arriba molta informació de les que no teníem, i per tant, doncs, bueno, al final se'ns convoca a Madrid amb una reunió de presidents urgent el dilluns. Aquesta reunió que es va produir ahir la tarda va ser una reunió del voltant de 6 hores. Es va arribar a la conclusió que pel bé del futbol espanyol, pel bé del futbol català, el millor era demanar la dimissió de Rubiales. A partir d'aquí volíem que hi hagués una unanimitat total entre els presidents, perquè si no, després això no tindria l'efectivitat ni tindria la força que havia de tenir si no érem tots anant tots a una. Es va reforçar la figura de Pedro Rocha com a nou president de la federació, té el nostre recolzament total, i a partir d'aquí va sortir la nota que va sortir de 19 punts amb una sèrie de primer demanar la divisió de Luis Rubiales, i després una sèrie de punts, doncs, que seguiríem treballant i faríem coses i innovaríem una mica el que és la federació espanyola.
Sí. Ara li pregunto per la figura de Pedro Rocha, però abans, vostès han estat pràcticament els darrers en demanar la dimissió de Rubiales. Fins a quin punt ha passat també la pressió, les actuacions del Consejo, de la FIFA, l'opinió pública, fins i tot la intervenció de la Generalitat?
Bueno, aviam, aquí nosaltres el que realment vull destacar, que nosaltres vam actuar ahir sense cap pressió ni de ningú, de ningú. Les pressions que es puguin tenir aquí més que res hi havia la pressió social, no la pressió governamental. I la pressió social i el que realment la gent demana, i jo doncs crec que es té que fer pensar, es té que fer recapacitar, i d'aquí va sortir, doncs, que ja dic, però sense pressions de cap tipus de govern en lloc, ni del central, ni del Romi, ni de ningú. En definitiva, ni de la UEFA. L'UEFA va fer el que tenia que fer i, bueno, i nosaltres ahir crec que vam fer el que teníem que fer. Aquí tampoc fa tants dies que això, ahir érem dilluns, això va passar divendres.
Els aplaudiments a Rubiales per què eren, president? Perquè compartien les explicacions, perquè estaven amb ell, no van calcular el que vindria després, per la seva gratitud personal que té cap a ell?
Jo crec que els aplaudiments que va fer la gent allà, que eren 400 o 500 persones que tothom aplaudia, crec que la majoria de gent era, doncs, per gratitud al propi, la pròpia persona de Rubiales, perquè Rubiales ha tingut una actuació molt desafortunada, una actuació que mai més hauria de tornar a passar en el futbol espanyol i mai més ha de passar dintre de l'àmbit de l'esport femení, però no deixa de ser que havia fet una bona feina dintre del que és la Federació de Futbol Espanyol. A partir d'aquí té la gratitud, i tenia la gratitud encara dels presidents territorials i d'altra gent, doncs, que bueno, creiem, doncs, que a la seva persona, doncs, bueno, teníem que tenir certa gratitud, ja està. Això, en dos dies hem anat desmuntant tot, hem anat veient quin és el fons de la veritat, i, bueno, i en definitiva, acabat com acabat, i és el que va acabar.
Demanen també en aquest comunicat una profunda, imminent reestructuració orgànica a càrrecs estratègics de la Federació Espanyola de Futbol per donar pas a una nova etapa. Però qui agafa la nau és Pedro Rocha, que és un home pròxim a Rubiales. Com es menja una mica tot això?
Bueno, jo diria que Pedro Rocha és un home proper a Rubiales, com érem els 23, com érem els 23 presidents de territorial que hi estaven allà. O sigui, amb això vull dir que Pedro Rocha és en aquest moment el president, que va triar Rubiales, això és cert, però podia triar-lo amb ell, em podia triar a mi o podia triar amb un altre. Va triar amb ell, però l'important és que estem convençuts de que Pedro Rocha no estarà al dictat de Luis Rubiales en cap moment. Ja. Això us ho puc assegurar.
Perquè vostè el divendres a la tarda renuncia al seu càrrec de vicepresident de l'Espanyola o al César Rubiales abans de l'Assemblea, president, que això no acaba de quedar clar.
Jo renuncio perquè creia que com a mínim, ja que havia sortit com a, el vicepresident que ens el va presentar, ens el vam presentar com el nou president, vol dir que estava clar que a aquella assemblea Rubiales tenia que dimitir. Això semblava ser. Mm. I per tant, doncs, ens el vam presentar com a nou president. Aquí es tenia que muntar una estructura nova i que Pedro Rocha es protegés del seu vicepresident si creies oportú. Jo, tornant amb l'AVE, vaig decidir que jo renunciava i ja està. Jo renunciava com a vicepresident, però no com a membre de la Junta Directiva de l'Espanyola.
Sí. Per curiositat, quan coneix vostè que Rubiales no dimitirà? S'entera a l'Assemblea o s'entera abans?
No, ens entenem a la pròpia Assemblea.
A l'Assemblea. Vostè va entrar a l'Assemblea convençut de que Rubiales dimitiria?
Sí, home, perquè això és el que es havia deixat anar en totes les mitjans de la Federació Espanyola. Divendres al matí vam tenir una reunió prèvia, una hora i mitja abans de l'Assemblea, a la qual ens va presentar aquí ell pensava que sí, que hauria de ser, si ell dimitia, el president de l'Espanyola. Ens va demanar el recolzament per ell totalment, se li va dir que sí. Per tant, després d'aquest espit, el més normal és que dimitís. La sorpresa, perquè més o menys va dir que no sabíem el que passaria a l'Assemblea, sinó a l'Assemblea, no volia adelantar-nos a res.
Yeah.
I vam baixar convençut que això seria una dimissió. Sorpresa per part de tots, quan això no va ser així.
Dos coses i acabo, president. Aquesta tarda tenen reunió de la Junta, no?, a la Federació Catalana.
Sí.
Com pot afectar tot això a la Federació Catalana o al seu càrrec de president, fins i tot?
Afectar-ho un zero.
Zero.
El que sempre tenim, nosaltres aquí som convidats de pedra.
Ja.
Aquí nosaltres, la Federació Catalana, aquest moment, estem començant sota les competicions, nosaltres estem cohesionats sota la Junta Directiva. Jo faig una comissió executiva perquè divendres, després de l'Assemblea, ho vaig dir que ho faria, ho tenia planificat i no ho volia anul·lar, que aquesta comissió executiva més que res servirà per explicar de viva veu a tots els meus companys i col·laboradors de la Junta Executiva, doncs com ha anat, realment com ha anat el dia d'ahir i tots els últims aconteixements que hi ha hagut dintre de la Federació Espanyola.
Molt bé. Creu que Bilda i De La Fuente han de seguir com a seleccionadors nacionals?
A veure, jo a Bilda tinc els meus dubtes, i això doncs, és un tema que no és meu, que jo no estic a la part esportiva espanyola, però jo aquí puc opinar doncs, que poden tenir dubtes i els meus dubtes. En quant a De La Fuente, entenc, crec, que està és el seleccionador de la absoluta masculina i aquí no té res a veure. Aquí ell no té res, absolutament res a veure amb tot el que ha passat. Per tant, jo no sé per què té que haver-hi el dubte amb el dubte de la Fuente.
Molt bé. Joan Soteras, president de la Catalana, gràcies per atendre Esportscope en aquests dies tan intensos. Que vagi.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Me pongo a escribir. Doncs les explicacions de Joan Soteras, a qui agraïm que ens hagi atès en una situació incòmoda per ell, perquè realment hi ha coses que costen molt d'explicar. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Hem d'actualitzar, no?, les últimes informacions, actuacions, testimonis al voltant del cas Rubiales, que cada minut pràcticament passen coses.
Sí, deixa'm que comenci per això últim que li has preguntat a Joan Soteras, la situació de Jorge Bilda, perquè ara mateix a Madrid, a la Federació Espanyola, estan estudiant la destitució de Bilda. Però tenen un dubte. El dubte és si aquesta oferta que en el seu discurs li va fer Luis Rubiales...
Si el fem fora, quan li hem de pagar, no?
Efectivament. I si això, Jorge Vilda, ho podria fer valdre o no davant d'un tribunal. Aquest és el gran dubte...
M'ho apunto per preguntar-li després al Jacinto.
Aquest és el gran dubte que tenen ara mateix a la Federació Espanyola. Però venim d'una compareixença fallida ahir de Víctor Francos, que no esperava que el TAT, el Tribunal Arbitral del Deporte, reclamés més documentació sobre el cas Rubiales. Aquest matí el govern... ha presentat aquesta documentació requerida pel TAT i, per tant, continuem aquest marge legal d'espera. Com és dimarts, hi ha hagut reunió del Consell de Ministres en Funcions i ha comparegut després Miquel Iceta, ratificant, un, el respecte als procediments legals i recordant que la llei contempla reactivitat i no activitat, com ve reclamant el sector del govern encapçalat per Yolanda Díaz. I respecte a l'arribada a la presidència en funcions del senyor Rocha, marge de confiança per part de moment del govern en funcions.
Que todos desearíamos que fuera más rápido, en fin, y todos más uno desearíamos que no se hubiera producido los hechos que nos han traído hasta aquí. Pero yo quiero poner en valor y, en fin, pretendo convencerles de que hemos sido muy rápidos. Me ha preguntado, si no recuerdo mal, si el presidente interino, Pedro Rocha, nos incomoda o no nos incomoda. Mire, a mí me gusta juzgar a la gente por sus actos. Y lo que debo decir es que hemos recibido con satisfacción la primera declaración que ha hecho, que habla de reestructuración profunda.
El todos més un deu ser com l'infinito més un. Infinito más un igual a infinito, todos més un igual a todos, no? Suposo, vaja. Protagonistes, des de Mèxic ha parlat Alexia Putellas. Tenim el Barça femení de gira al País Azteca, jugant dos partits, i Alexia, en una conversa amb un canal d'aquell país, ha comentat això.
Mi generación también ha tocado ejercer de otros roles, no solo de jugadoras, para conseguir eso. Y creo que un legado que queremos dejar también a las siguientes es que ellas ya no se tengan que preocupar por estas cosas, porque al final es energía que centras en otras cosas que realmente no son tu trabajo, que tu trabajo está dentro del campo en 24/7 siendo futbolista.
Doncs això, 24/7 sent futbolista. Aquí a casa nostra, bueno, a Espanya, Ángela Béjar, mare de Luis Rubiales, continua el seu tancament a l'església de Motril, alimentada únicament amb begudes isotòniques. Un tema que continua donant la volta al món, la ONU s'ha afegit al hashtag Se Acabó, i avui la portada del Daily Star a Anglaterra obre amb una foto de Rubiales, una de la seva mare i una de l'església de Motril. El titular del dia és Some Mothers Do Have Them, que podríem traduir com algunes mares els acaben portant al món. Però els que tenim una edat, recordem que aquest títol, Some Mothers Do Have Them, era el títol original d'una gran sèrie de televisió, N'hi ha que neixen estrellats.
Home, Frank Spencer, eh?
Frank Spencer i la seva dona, Betty. Sí, senyor, eh?
Sí. 3:23. Oliveros ara agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. La mandra. De la mandra no es pot obtenir una imatge segurament, però si pogués seria la imatge d'avui. No sé si és la mandra post-vacacional, però des que he tornat de vacances només es parla de Rubiales i ja tinc mandra del tema. És impresentable i denunciable el que va fer Rubiales i ha de tenir les seves conseqüències. Dit això, continuo reivindicant tot el protagonisme per les campiones del món i també per aquelles valentes que es van posicionar demanant unes condicions i van donar un pas al costat, com la gran Mapi León, la Patrick Guijarro, la Clàudia Pina o la Sandra Paños. A mi m'agradaria conversar amb l'Alexia, la Itana, però sobretot amb la Mapi León i no tenir que escoltar el senyor Soteres, els polítics, els de la ONU, els del TAT o a les cosines de Rubiales o els comunicats ventajistes de Vilda i de la Fuente. Tot això, no sé si és la mandra post-vacances, però em fa mandra. Ahir vaig agafar un tren a Tarragona per escoltar la reacció del Consejo Superior de Deportes després de la resolució del TAT i es vam quedar amb les ganes. Vaig conèixer personalment Víctor Francos, em cau molt bé, però em va agafar una mandra que encara em dura.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:24. Ara de seguida anem a un altre tema que molta gent li fa mandra també, que és el Mercato.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:25, Helena Condis, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
A tu no fa mandra el mercato, eh? Tu passes bé, no?
No,
allà, parlant
jo...
amb un altre i tal, això es tanca, això s'obre, eh?
Sí, la veritat és que són dies en els que disfruto molt de la nostra professió i espero divendres també per estar per allà pels carrers, patrullant amb els companys, veient que es tanca a última hora. Un altre club no ho sé, però el Barça sempre és apassionant, eh? El dia 31, sí, sí. Perquè sempre tanquen les operacions sobre la bocina i algunes fins i tot no arriben a temps. Sí, ja sí. Ho recordaràs d'altres anys.
Sí, home, anem a centrar com està la situació ara mateix. Per exemple, començant per Cancelo, que l'home continua esperant a Portugal, no?
Sí, sí. De moment no desespera perquè li han dit al Barça que la seva operació es farà segur, que fitxarà segur pel club. Ell està esperant al seu país, a Portugal, a que el Barça ingressi els 40 milions de la palanca dels inversors alemanys de Libero per poder ser inscrit. Havia d'arribar una part al cap de setmana, però es va retrasar i per això, doncs, ahir, per exemple, tenia programat l'avió per anar des de Lisboa a Barcelona, però el va haver de cancel·lo perquè encara no tenia
cancel·lo,
la llum verda.
Cancel·lo
era el titular perquè encara no té la llum verda del Barça. Segueix a l'espera i amb la tranquil·litat, eh? Al Barça li han dit que no serà tan imminent com es pensava fa uns dies, però que acabarà vestint la samarreta blaugrana, s'ha dit, almenys una temporada.
Cancelo vindrà i el que està clar també és que l'Englet sortirà, però veurem a on i com, no?
Sí, perquè el Barça ha negociat amb el Sevilla en les últimes hores la cessió al central francès, ens ho confirmen de les dues parts. És l'única fórmula que pot assumir el conjunt andalús, però ara ha aparegut amb força l'Aston Villa, o avançat Fabrizio Romano, i podria ser un possible destí a Premier molt més atractiu pel Barça, perquè els anglesos podrien fer fora un traspàs o, si més no, assumir la totalitat de la fitxa de l'Englet, que és de 12 milions d'euros. Per tant, si se'n va a la Premier l'Englet, si se'n va a l'Aston Villa, el Barça fa alguna cosa de caixa.
L'Englet, per tant, acabarà sortint, veurem quin és el destí. Hi ha el cas de dos futbolistes, Helena, dues carpetes, de dos futbolistes que no està clar, però que tampoc hem de descartar que puguin acabar sortint. Abde i Eric García.
Sí, Abde, la setmana passada el Barça li va dir que no escoltaria cap oferta per ell perquè Xavi vol comptar-hi, perquè és un jugador que Xavi creu que pot ser important i que no el deixaria marxar. Però si arriba una proposta econòmica molt interessant en forma de traspàs, l'escoltaran. De moment, l'única que ha arribat on s'oferien diners és d'Aràbia Saudí. I Abde els ha dit que ell no se'n vol anar fora. Això sí, el jugador en les últimes hores ha començat a pressionar per a veure si poden escoltar sessions que arriben de la Lliga Espanyola, que és l'únic lloc on contempla anar si finalment acaba sortint del Barça. I les propostes de sessions que té són de Betis, de Sevilla i d'Osasuna, on ja ha jugat a préstec aquesta temporada. Si Abde surt, que jo ho veig sincerament molt difícil, perquè a més ara fa uns minuts en des del Sevilla que el Barça avui els he dit que no el volen deixar anar almenys a Sevilla, s'activaria l'opció Joao Félix. Bé, Joao Félix, que és el futbolista que vol la porta, que té les maletes preparades per venir a Barcelona aquest divendres en cas que es pugui activar i donar llum verd a aquesta operació, i si no, si finalment el Barça no pot fer-ho amb aquest compromís que té la porta amb Mendes, les maletes Joao Félix se les endurà a Aràbia Saudí perquè té una oferta d'allà i el mercat no tanca fins al 20 de setembre. En qualsevol cas, faci el que faci, l'Atlético de Madrid no es quedarà. I Eric García, Eric, ens confirmen des del seu entorn que té diverses propostes sobre la taula. La que més li sedueix és la del Girona, és una sessió aquí al costat de casa, però Xavi li ha dit que li agradaria que es quedés, que té una plantilla molt curta i que li agradaria comptar amb ell. A més, el club tampoc veu massa bons ulls que surti cedit perquè pràcticament no té impacte en el fair play i no ajudaria en l'economia del Barça. Per tant, veurem què passa. És una carpeta calenta, la d'Eric García. A ell li faria gràcia anar a Girona, però Xavi no acaba de veure-ho clar. I sobretot, Joan, també et parlo dels noms propis, que estan preocupats i que comencen a estar nerviosos. Un és Iñaki Peña i l'altre Íñigo Martínez. Coincideixen en que encara no han pogut ser inscrits. La setmana passada va ser Marcos Alonso i ells porten 3 jornades a la grada perquè el Barça pensa en fitxatges, diuen, però no té fair play per donar-los fitxa a futbolistes que formen part de la plantilla.
Molt bé, a veure com acaba tot plegat. El que ja és oficial és la renovació de Fermín López.
Sí, fins 2027, el migcampista de 20 anys ha signat l'ampliació del seu contracte a 3 anys més, amb una clàusula de 400 milions d'euros. Ha debutat en partit oficial a Villarreal aquest diumenge, després de ser una de les revelacions de la gira als Estats Units. En un principi no hi havia d'anar, però Xavi en 2 entrenaments es va enamorar d'ell i el va convocar i va ser la sorpresa, el clàssic de pretemporada. Va marcar i va assistir contra el Real Madrid a Dallas. Es quedarà el primer equip, tindrà més protagonisme en els propers 2 mesos per la baixa de Pedri. Avui ha signat la seva renovació amb Deco i Joan Soler. La Ciutat Esportiva a la porta no hi era, no hi ha pogut estar present perquè fins dijous està al Kirguistan. De fet, està ara amb una delegació al Barça, a aquesta hora inaugurant una Barça Academy que van tancar l'any passat en aquest país de l'Àsia Central en acord que es va cristal·litzar ara fa 12 mesos.
Magnífica, com sempre, la informació del Mercato Barça amb l'Helena. Condis, gràcies i seguir pendent del mòbil, eh?
Adéu, així ho faré. Bona tarda, Joan.
Bona tarda. Més Mercato. Moviments del dia, Gil, a veure.
No hi ha trucada des de París cap a Madrid. Continuem igual, eh? Categoria oficial. Ja tenim nou porter per l'Andorra. Ex del Barça, ex de l'Espanyol, Oyer Olazábal. Signa 2 temporades per l'equip d'Eder Sarabia. Arriba lliure, estava jugant a la Lliga de Xipre. Mentre que a l'Alavés ha presentat avui Samu Omorodion. Aquest davanter, que va començar la Lliga al Granada, pam, el va fitxar clausulazo l'Atlètic de Madrid i ara arriba cedit de l'Atlètic de Madrid a l'Alavés, cosa que ha posat molt contenta, entre cometes, a la gent del Granada. Fet però no oficial, tenim a Selim Amalà, el marroquí, a València, per signar per l'equip Che, mentre que s'espera que d'un moment a l'altre l'Sporting de Portugal faci oficial el fitxatge d'Ivan Fresneda, el del Valladolid, a Roma. Estan expectants. Mourinho el primer. Estan esperant l'arribada de Romelu Lukaku. Un altre davanter
bon
centre. Sí, un bon fitxatge, Valladolid. Un altre davanter que canvia d'aires, mentre que Folarin Balogun ha passat revisió mèdica amb el Mònaco. L'Arsenal ingressarà 40 milions d'euros. Categoria ens ho diuen i ja ens ho creiem. Tanquem una mica aquest triangle que dibuixava l'Helena Condis al voltant de Joao Félix, perquè hi ha mitjans anglesos que diuen que el portuguès va al Liverpool si Salah es marxa a l'Aràbia. Una altra opció pel nano de Jorge Mendes. Parlen també d'una oferta de l'Al Ittihad pel jugador del Betis Luis Felipe, 22 milions fixos més 3 en variables. Parlen també d'un acord Sevilla-Fulham pel traspàs de Lucas Ocampos. Benjamin Pavard, semblava que estava fet per l'Inter de Milán. Ultimàtum de l'Inter al Bayern. Si no es fa avui, no es fa l'operació. I el West Ham també ha decidit retirar-se de la licitació per Harry Maguire, que sembla que seguirà al United. Si més no, per voluntat del West Ham.
Així ve el Mercató avui, 3:33. De seguida obrim debat. Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
3:34, comencem el debat. Estem trucant a l'Emilio Pérez de Rozas, a veure si el trobem. De moment no. Sí, tenim a l'abogado Jacinto Vicente. Jacinto, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, hombre. Intentando aclararse con tantos frentes abiertos con el tema Rubiales, que si el TAT, que si la Fiscalía abre investigación, que si la FIFA, ya con tanto frente abierto, la verdad es que uno se pierde, ¿eh? Siguiendo todos los procesos en paralelo, cruzados, ¿no?
No, es fácil.
A ver, cuéntalo fácil, a ver.
FIFA es una institución privada. Entonces, FIFA lo que hace es...
Hace como, lo que quiere, ¿no?
Y no hay como jefes de la Federación Española, los últimos, lo que hace es imponer sus sanciones. Sí. Sus sanciones han sido una suspensión en el momento provisional de 90 días y ahora está estudiando una suspensión ya que incluso puede alcanzar los 15 años.
Sí, sí, 15 años.
Sí, para que no se presente este hombre, no tenga la tentación. Entonces, ese sería un organismo privado.
Sí.
Luego está lo que es el organismo español, que es el CSD, Consejo Superior de Deportes, que propone y eleva su propuesta, no se sabe cuál es, pero por los hechos tiene que ser o grave o muy grave, en teoría, con lo cual la grave va de 2 a 5 años de inhabilitación y la muy grave de 5 a 12. Entonces tendríamos un órgano privado que porque recordemos que además Rubiales es vicepresidente de la FIFA. Aparte de presidente de la federación, él tiene cargo en FIFA. ¿Vale? Con lo cual la FIFA lo que hace es, como organismo privado, le excluye de la parte suya. El CSD y el Tribunal Administrativo del Deporte, que es quien tiene la capacidad de inhabilitarlo, la competencia, lo que haría sería excluirlo en el ámbito de la parte administrativa deportiva en España. Y finalmente habría el tema penal, ya entraríamos en el ámbito jurídico penal, donde hay la Fiscalía lo que ha hecho es abrir diligencias de investigación. ¿Qué significa? Que citará a vía personal, vía telemática o vía como proceda, tanto a Jenny como a Rubiales, y básicamente a Jenny le preguntará si hubo consentimiento o no, porque en el ámbito penal el consentimiento sí es importante. En el ámbito deportivo, lo digo para aclararlo, a mí me da igual si consentimiento o no consentimiento. En el ámbito deportivo este señor tiene que ser inhabilitado, porque su comportamiento a nivel de una parte de su trabajo, que es la representación de España, fue improcedente, inadecuado, inferior a otros temas, pero me lo voy a ahorrar. Entonces, este señor en el ámbito deportivo me da igual si hubiese consentido, no es inapropiado, no puede ir pidiendo un pico en medio de la celebración de un mundial que está representando a España.
Entonces, sí.
Entonces, ni puede pedir un pico, ni puede tocarse sus partes, ni puede después, en una entrevista ante la COPE, insultar a media población española. Evidentemente, ahí, esa parte, en el ámbito deportivo, evidentemente lo normal es que inhabiliten a este señor.
Sí, está claro. Dime.
En el ámbito jurídico, sí que influye, preguntarán a Jenny por el consentimiento, se abrirá unas diligencias y Fiscalía puede cursar, en su caso, vía denuncia de Jenny, si dice que hay consentimiento, un procedimiento penal, aparentemente por agresión sexual, 1 a 4 años. El tema es luego el tribunal decidirá si eso lo califica como agresión sexual, si considera que lo que ha habido son unas vejaciones, por ejemplo, injustas, que no llegan al nivel de una agresión. Eso ya será en el ámbito jurídico penal. Mientras, en el ámbito deportivo, se le puede cautelarmente suspender y luego pues la resolución, que repito, va a variar si se considera grave, 2 a 5 años de inhabilitación, muy grave, 5 a 12, más una multa económica.
Lo has explicado fenómeno, Jacinto. Oye, un tema técnico que antes ha surgido, si echan a Bilda,
¿sí?
¿Qué finiquito hay que pagarle? ¿Los 160, 170 mil que cobraba o los 500 mil que dijo
bonita
Rubiales
pregunta,
el otro día?
Bonita pregunta. En principio yo estaría por los 160. ¿Por qué? Porque el nombramiento o la renovación con el sueldo ampliado de Bilda tiene que pasar por unos trámites dentro de la federación. Desconozco si ha pasado esos trámites, creo que no.
Si está firmado o no, ¿no? Que parece que no.
Un trámite interno. O sea, tiene que aprobarse con unos requisitos, con unos procedimientos, y que rechazas un trámite formal. Entonces, yo creo que ese trámite no se habrá hecho. Lo que habrá es la palabra de Rubiales, que dijo que le iba a renovar por 500.
Sí.
Si no se han cumplido todos los trámites, si no se ha hecho todo el procedimiento adecuado, sería por los 160.
Ok. Ya tenemos para aquí el Emilio. Hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, hombre. La pregunta es si todo eso va a servir de algo. El comunicado de las territoriales de ayer decía, entre otras cosas, que van a ver si hay una renovación profunda de las estructuras federativas y tal. Pero son unas estructuras muy enquilosadas, que cuestan mucho de cambiar. ¿Eres optimista o pesimista al respecto?
Bueno, yo ya estoy un poco cansino en el tema, pero yo lo que creo, y lo siento mucho, porque sé que no hay tanta gente que comparta esta idea mía, yo creo que el comportamiento de todos ellos es para hacer tabla rasa, quitar totalmente la federación, hacer elecciones, nombrar nuevos seleccionadores y todo. Yo creo que esto, el comportamiento general de la federación, incluidos los seleccionadores y los equipos técnicos que aplaudieron y luego se retractaron y luego escribieron, incluidos los presidentes territoriales que aplaudieron y luego hicieron una asamblea. Es que, si te lo pones a pensar, es esperpéntico, porque los mismos presidentes territoriales que acudieron a la asamblea, aplaudieron, estuvieron con Rubiales, se sorprendieron de que lo dimitieran, al cabo de 48 horas hacen una asamblea, hacen una reunión y piden la dimisión de Rubiales. Es esperpéntico totalmente, ¿vale? Entonces, yo sé que hay gente que defiende que en cualquier ser humano, incluidos nosotros los periodistas que nos equivocamos mucho, podemos equivocarnos, pedir perdón al día siguiente y tirar para adelante. Bueno, yo creo que estamos ante un hecho que no se puede liquidar de esta manera. Tampoco pienso que tenga que resolverse todo en los tribunales de justicia en España o deportivos o no. Yo creo que la propia federación, el propio Consejo Superior de Deportes debe de decir, señores, ustedes han tenido un comportamiento tristísimo, muy pobre, muy mezquino, sobre todo, muy trilero, diciendo una cosa, comportándose de otra manera, firmando otra cosa, haciendo comunicados por todos lados. Yo creo que ahí debe haber una tabla rasa. No sé si se tarda 4, 5 o 6 meses a hacer elecciones en elegir nueva presidente, nueva junta y nuevos seleccionadores. Lo ignoro, me da igual, pero yo creo que se ha producido un hecho, ha habido una, digamos, respuesta social, política y deportiva de tal envergadura que toda esta gente se tiene que ir y tenemos que hacer tabla rasa de esto.
Ok. Cambio radicalmente de tema y os pido brevedad, pero quiero escuchar vuestra opinión. Uno de los nombres del mercado Barça, Jacinto, Joao Félix. ¿Solución o problema si viene al Barça?
Yo creo que, por un lado, es una especie de pago. De capricho de Laporta, pago a Méndez, y a la vez es sí que sería una solución porque el fondo de banquillo del Barça es cortito, entonces sea quien tenga que quedarse en el banquillo tiene que tener un cierto nivel que el año pasado se notó en momentos que no había, con lo cual para mí más solución que problema.
Emilio.
A mí me parece muy triste que habiendo manifestado el propio entrenador que no lo quiere y no lo necesita para nada, Joao Félix acaba en el Barcelona. Es evidente que en una mayoría de los expertos siempre se dice que el entrenador no está para marcar la línea deportiva, sino que hay un director deportivo y que hay un presidente que pueden estar por encima del entrenador en este sentido. Pero yo creo que Xavi Hernández, que está tragando con todo y está soportando incluso a nivel de manifestaciones y presencia y conferencias de prensa todo el fenómeno Barça, lo está manteniendo sobre sus espaldas, incluida la apuesta por estos jóvenes que me parece maravillosa, ha pedido o ha hecho difundir a través de sus contactos en los medios que no quisiera ni a Neymar ni a Joao Félix, y veo que probablemente puede acabar Joao Félix ahí. Sí.
Ok, aquí lo dejamos de momento, amigos. Emilio, Jacinto, gracias,
Un abrazo.
Abraçada, seguim.
Acaba el mercat i toca sumar 3 punts a Pamplona a la Lliga.
Soy Xavi Hernández, escucha los partidos del Barça y cómo canta los goles Manolo Oliveros. Un abrazo fuerte.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Sadar, Osasuna, Barça.
Manolo Oliveros,
Elena Condis,
Josep Maria Minguella,
amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Atenció, atenció, el Mundial de MotoGP torna al circuit de Barcelona-Catalunya. De l'1 al 3 de setembre, ja ho tenim aquí, tens una cita amb el Gran Premi Monster Energy de Catalunya. T'ho perdràs? Jo no. Compra les teves entrades a circuit.cat i vine a gaudir de la passió que ens uneix.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:45, informació de l'Espanyol, dos homes amb el futur incert, Braithwaite i Montes. Braithwaite anirà a Dinamarca, en canvi Montes no anirà a Mèxic. Arnau Pou, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Correcte, Martin Braithwaite ha estat convocat amb Dinamarca per disputar el partit de classificació per l'Eurocopa contra San Marino el 7 de setembre i Finlàndia 3 dies després. Recordem que el jugador no va entrar a la convocatòria aquest passat cap de setmana per jugar contra el Mirandés per unes suposades molèsties i Braithwaite, la veritat és que segueix pressionant per sortir de l'Espanyol, ja que el jugador vol jugar a primera divisió. En cas que es quedés a l'Espanyol, Luis García no podria comptar amb el jugador pel cap de setmana del 9 i 10 de setembre, ja que a segona no hi ha aturada de partits de seleccions. Un dels altres jugadors que vol marxar a l'Espanyol és César Montes. El central mexicà no ha firmat la fitxa federativa per poder ser inscrit i no pot ser inscrit a la Lliga. Aquest, però, Joan, podria no entrar a la convocatòria a la selecció mexicana els propers dies. Jaime Lozano, el seleccionador nacional, assegura ahir als mitjans mexicans que els jugadors que estan negociant o volent sortir del seu club no els convocarà perquè, segons ell, és millor que en aquesta situació es quedin al seu club sense venir convocats.
Gràcies, Arnau.
A tu.
De l'Espanyol al Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Bones notícies. I Ángel Herrera no té res important, no?
Sí, que des del canvi al descans del partit de l'últim del Girona, el Pizjuán davant el Sevilla, ens tenia preocupats, va ser canviat per una contractura, per unes molèsties, però també per precaució dic que ens tenia preocupats i Ángel Herrera pel llarg currículum de lesions que té. Doncs bé, el que tu apuntaves, segons hem pogut saber, no hi ha lesió greu, no hi ha lesió, sí aquestes molèsties que es mantenen i veurem com evoluciona el jugador i si li permeten aquestes molèsties estar al proper compromís, al proper partit del Girona, que serà el diumenge a Montilivi davant les Palmes. Parlem d'un jugador, vull recordar-ho, destacadíssim en aquest inici de temporada, titular als tres partits i, a més, juntament amb Estuani, un dels golejadors. Dos gols fins al moment i Ángel Herrera. De moment li posem l'interrogant per rebre les Palmes de García Pimienta. I, parlant de posar, li posem veu a l'actualitat del Girona, Arnau Martínez.
Tenim un bon grup, tenim bon equip, es nota que tenim el feeling i anem tots junts. Això és el que el Girona ens ha ensenyat sempre i el que fa, que som una família tots i anem junts a per totes.
Pendents de Ángel Herrera i pendents, òbviament, també a Montilivi i al Girona, del tancament d'aquesta primera finestra del mercat de fitxatges d'entrada i sortida de jugadors. Recordem que hi ha tres posicions que li agradaria al Girona reforçar: l'eix de la defensa, el pivot amb la sortida d'Oriol Romeu i, sobretot, un jugador d'atac. Veurem si un davanter, un jugador que pugui tenir, com li agrada a Mitchell, que siguin polivalents i també formar l'11 de Mitchell en banda. Tres posicions que li agradaria reforçar i esperem que no hi hagin sortides. Recordo el proper compromís a les 2 de la tarda. El diumenge sembla que no hi haurà canvi perquè han baixat les temperatures. Inclús s'espera pluja el diumenge a les 2 de la tarda, Girona Les Palmes.
Fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
ahora llenar la nevera con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos.
Como en los helados Häagen-Dazs de 460 mililitros, compra 3 y la tarrina sale por 4,66 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Esports Cope está de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors. Quique Iglesias.
Avui en marxa la quarta etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya. Ha començat a Andorra, acaba a Tarragona. Quique, bona tarda.
Què tal, Jordi? Bona tarda. Quina alegria escoltar-te des d'aquest passeig de Sant Antoni de Tarragona, davant de les muralles. A darrere tinc el mar, la platja del Miracle, així que estic en un lloc immillorable per viure al final d'aquesta quarta etapa de la Volta a Espanya. Tres corredors són els que estan ara mateix escapats, amb un 37 de avantatge, és molt poc, a 75 quilòmetres del final. David González, Ander Okamika, els espanyols, i l'argentí Eduardo Sepúlveda, que busca doncs ser més líder de la muntanya, perquè encara tenen dos ports de tercera categoria per pujar, com són, per exemple, el de l'Illa, a 30 quilòmetres del final, abans de passar per Valls. Acabarem aquí a Tarragona, previsible sprint, després d'un gran dilluns, en el que vam veure una victòria accidentada de Remco Evenepoel, un Evenepoel que és el líder amb només 5 segons d'avantatge sobre Enric Mas. Ha començat tot això amb força interès, amb un cap de setmana una mica deslluït, una mica fallido, que diria en castellà.
Sí, no, va ser, és que ahir no vam tenir programa i no vam poder comentar, Quique, sí. Però va ser una autèntica llàstima el tema de dissabte, va quedar l'etapa al final entre la pluja i el tema de la llum molt deslluïda.
Tot va sortir malament, la llum, la nit es va doncs tancar sobre Barcelona, la il·luminació tampoc és la correcta, doncs es veia molt poc, es va fer fosc molt aviat, massa aviat, en mitja hora n'hagués hagut prou per anar millor, Evenepoel es va queixar, sí. Va haver-hi doncs detencions també de gent de CDRs que volien atentar contra la cursa, gent que de camí a Montjuïc el diumenge va tirar doncs claus perquè punxessin els corredors, a l'aturada de temps abans de pujar a Montjuïc, és un desastre, i realment l'organització doncs entona el mea culpa una mica també, però davant de la pluja de dissabte tampoc es podria fer. Esperem que la propera tingui una mica més de sort en Barcelona, perquè aquesta Volta a Espanya no ha pogut començar pitjor.
Sí, noi. Cap a quina hora està previst el final d'etapa avui, Quique, més o menys?
Doncs, mira, 5:30. A les 5:30 de la tarda estarem explicant aquí a COPE el final de l'etapa, després de l'actualització de les 4, com sempre, a través dels dispositius mòbils ens hi posem, i també a través de les emissores de la COPE, de COPE Catalunya, a través de la Ona Mitja.
Us escoltem, Quique, gràcies, que vagi tot bé.
Fins ara, bona tarda i sort.
Parlem de bàsquet a Esports Cope, del Mundial de Bàsquet, que després de superar a Brasil, Espanya, prepara ja el partit de demà contra Irán. Anem a Jakarta amb la Pilar Casado. Pilar, muy buenas.
Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, justo nos pillas, que acaba prácticamente de terminar el entrenamiento de la selección española, porque desde las 3 de la tarde los de Sergio Escariolo están preparando ese partido de mañana frente a Irán. Un partido que es importante, porque sabes que en el sistema de clasificación se arrastran los resultados y con cuantas más victorias pases, mejor en la segunda fase, pero evidentemente España ya hizo los deberes después de ganar ayer a Brasil y va a pasar a esa segunda fase en la que se va a medir a Canadá y Letonia. Un Canadá y Letonia que van a jugar dentro de unos cuantos minutos y que, dependiendo de ese resultado, así se van a ordenar. Así que luego, después del entrenamiento, va a hablar un jugador, va también a hablar Sergio Escariolo, no solo de esa victoria de Brasil, no solo de esas buenas sensaciones que nos deja esa tripleta de chavales que encabeza Juan Núñez, Santi Aldama y Usman Garuba, sino de futuribles. Aunque de momento, ya te digo, Sergio Escariolo solo piensa en Irán. No hay más de momento.
Perfecto, Pilar. Gracias por la crónica, por la información de última hora des de Jakarta, aquí a casa nostra. Albert, continuem pendents dels partits dels nostres de pretemporada.
Sí, no? Dels equips catalans i també andorrans, en aquest cas el Morabanc Andorra, que torna, recordo, aquesta temporada a la Lliga Endesa, la Lliga ACB, ha aconseguit la primera victòria d'aquesta fase de preparació, 88-92, davant l'UCAM de Múrcia. L'Andorra, que va dominar el descans, 35-44, i tot i encaixar 36 punts a l'últim quart, va acabar guanyant 8-8-9-2, destaquen els 15 punts i 10 rebots de Marin Maric. És el segon partit de pretemporada del conjunt del Principat. El divendres s'enfrontarà el Baxi Manresa a Sant Joan de Vilatorta.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Adéu. Cinc minuts i arribarem a les 4 de la tarda. Més coses a Sports Cope, amb tenis a l'obert dels Estats Units. Avui pendents aquesta propera matinada del debut de Carlos Alcaraz, que debutarà contra l'alemany Kopfer. Dic a les últimes hores, Novak Djokovic ha aconseguit victòria en el partit de primera ronda davant el francès Müller. Fàcil en 3 sets per 6-0, 6-2 i 6-3. En handbol tenim aquesta nit, a partir de les 9 de la nit, la final de la Supercopa Catalunya, la disputa en es derbi al Barça i al Granollers. Raül Chao, bona tarda.
Bona tarda. 29 d'agost i ja tenim el primer títol de la temporada. Final de la Supercopa Catalana d'handbol entre el Granollers i el Barça. El partit es disputa al pavelló Can Casas a Martorell a les 9 del vespre en directe per Esport 3. El conjunt blaugrana va guanyar en semifinals al Sant Esteve de Palautordera 15-51 i l'equip ballassà va accedir a la final directament. Recordem que l'any passat ja es van trobar en aquesta final, que va resultar guanyador l'equip de Carlos Ortega per 44-30. El Granollers té una baixa d'última hora, o és dubte, és el capità Antonio García. Pel que fa al Barça, el central culer Pol Valera ha valorat com es troba l'equip blaugrana i com valora aquest partit.
Bueno, jo crec que l'equip està cada cop millor, motivat i amb moltes ganes ja del primer títol. I serà un partit complicat contra el Granollers, que és un equip que sempre deixa tota la pista i costa molt i competeix tot. Així que és una bona prova de foc.
I abans de la final masculina, hi ha la final femenina entre el CSC Granollers i l'handbol Sant Quirze a 7:45 de la tarda.
Gràcies, Raül.
Gràcies.
I acabarem amb una punta a vela, que estem pendent de la Copa de l'Amèrica. Aquest matí s'ha presentat al Centre de Divulgació de la Competició. Joan Hernández, bona tarda.
Bona tarda. És la primera vegada en 172 anys d'història de la Copa Amèrica que es crea un centre de divulgació especialitzat per acollir la competició. I s'ha fet a Barcelona en aquesta 37a edició. Xavier Andrades, accionista i representant de la societat encarregada d'aquest centre, ens explica quina ha sigut la inversió realitzada, quina previsió tenen de visitants i què succeirà amb el centre un cop finalitzi l'America's Cup.
Esperem rebre uns 8 milions de visitants amb la part gratuïta i d'aquests 8 milions que entorn un milió, 1.200.000 passen a l'àrea de pagament. D'aquí el total que hem fet, s'ha fet una inversió aproximada d'uns 7 milions d'euros destinat tant a la reforma de l'edifici com a la dotació de tecnologia d'aquest espai. Nosaltres hem signat una concessió fins al 31 de maig del 2025, amb la qual passat aquest termini desconeixem quina vida tindrà aquest centre.
El centre té un aforament de 4.350 persones al dia, té una zona gratuïta i una zona de pagament i fins i tot s'han fabricat dos simuladors immersius exclusivament per a aquest centre i que estaran disponibles a partir del 5 d'octubre. Aquest centre és una experiència immersiva impressionant i ja està obert al públic fins al 31 de maig del 2025.
Molt bé, gràcies, Joan.
Sí, bien, pero otra vez ha habido problemas con la seguridad solo 50 metros de la línea de meta. Es la tercera vez en tres días, así es que me están empezando a tocar un poco las pelotas.
Agradecer a esa persona por
su
normal
y Ayuso.
Le deseo lo mismo que él no se desea a nosotros, que es un poco lo peor.
Los ciclistas de la Vuelta, que estan parlant clar i català, sí senyor. Sí,
Evenepoel... Això no ha començat, ara ho comentàvem aquí, que no ha començat gaire fi, no?
No, i sempre és bo escoltar a Ayuso. Escolta, estic completament d'acord amb l'Oliveros, ja fa molta mandra el tema Rubiales. I és que, a més, esgota. El tema Rubiales esgota. Mira el que els hi va passar als companys de Catalunya Informació.
Els esports.
Anem per les reaccions del món de l'esport a la decisió de no dimitir de Carles Vila. Les reaccions a la no dimissió de Luis Rubiales. Amb el Carles Vila, bona tarda.
Bona tarda, Glòria. Doncs,
no és Minuto Gil, és els companys de Catalunya Informació. Amb la dimissió de Joan Batllori, no, Joan Batllori no.
De moment no tinc pensat dimitir.
No plegarà. No. Última hora, endevina de què parlarem. Del Carles Rubiales. Informació del nostre Isaac Fouto. Pedro Rocha estarà dijous en el sorteig de la Champions UEFA a Mònaco. Jorge Vilda està sentenciat. La intenció és arribar a un pacte amb l'encara seleccionador femení. El Parlament de Catalunya lliurarà la medalla d'honor a les jugadores del Barça femení. Definitivament canvi de data el dia 13 de setembre.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les enquestes en clau Barça, voleu Joao Félix? Sí, 43%, no 57%. En clau espanyol, voleu que es quedi Bradwhite? Sí, 77%, no 23%. En clau Girona, Savinho farà oblidar Riquelme? Està al 50% aquesta enquesta. Arribem a les 4, seguiu a la COPE. Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.